Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són dos quarts de cinc, és just el moment mig d'aquest programa. Eduardo Vicente, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
I tenim ganes de... d'això, de cultura, no? De posar-nos una miqueta de cultura en el got, veure'ns-la durant una bona estoneta i apropar-nos a un panorama que, d'altra banda, està molt musical, perquè acabem d'heretar el tema del Primavera Sound i veiem que hi ha una carrera de concerts magnífica.
No, i ara, d'aquí dos dies, comença el Sónar. Vull dir, acaba un, comença l'altre...
I el Cruïlla, i a... Sí, sí, i demà... No, avui, Red Hot Chili Peppers, crec que és avui, no?
Sí, no sé.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Bé, i l'activitat, hi ha molts festivals, en parlarem d'alguns avui, però anem a començar amb teatre.
Vale.
Ens anem al Teatre Maldà, que és una d'aquelles sales que a mi m'encanten, que és petitona, que són caben 50 persones, potser, sí, i que sempre fa petites joietes, no? I aquesta temporada ha estat una temporada d'aniversari i que han fet una miqueta de tot. Uh-huh. I acaben just amb una obra que estan fent ara, que es diu Els Secundaris. És la darrera peça dels Pirates Teatre, sí, escrita i protagonitzada per Laura Albert i Bernat Cot i dirigida per Adrià Aubert. I es podrà veure aquesta sala fins al dia 26.
Molt bé.
És una comèdia que ens fa un viatge en el temps i ens trasllada al paral·lel, tu imagina't que maco, de principis del segle XX.
Oh, que xulo.
I tot això interpretat per dos actors secundaris, dos actors d'aquests que no coneixeries mai, que no són famosos, i que estan durant tota l'obra en el camerino preparant-se per sortir, entrant i sortint de l'escenari...
Amb tots els nervis...
Exacte. Però més enllà...
O sigui, l'escenari és el seu camerí.
El camerí,
ah,
exacte.
Ah, que xulo, que bo, que bo.
I llavors tu dius, ah, mira, els secundaris, oh, maco. Sí, però és que no només fan els secundaris, sinó que fan un munt de personatges més, com pot ser un crític de teatre, una diva, les mares de les actrius, la responsable de vestuari, un humorista famós, etc. Estan representant un espectacle d'aquests de varietés, sense un argument... fallen algunes coses, però sobretot el que és apassionant és veure com els dos actors, perquè ja t'he dit que són només dos actors, es transformen contínuament amb altres personatges a un ritme vertiginós.
Jo no saps com admiro això, eh? Ja no és l'única obra que tenim de teatre a Barcelona, l'altra que en parlàvem, eh? A la Sala Beckett, l'obra d'en Sergi Albel, també, l'altra, sí, que són dos actors també que fan el mateix amb el que podríem definir, no sé si la Laura Obert està d'acord amb mi. Bona tarda, Laura.
Bona tarda.
Anava a dir que és una mena d'esquizofrènia teatral, no?, la que us agafa havent de protagonitzar tants personatges diferents, no?
Sí, bueno, amb la nostra companyia, amb els Pirates, sempre hem begut molt del fregolisme. El Fregoli era una persona que feia molts canvis molt ràpids. Uh-huh. I sempre ens ha agradat posar-nos aquí, en aquesta tessitura.
M'encanta, sí. I ara et deixo amb l'Eduardo, però m'encanta això que explicava l'Eduardo, que per una vegada l'escenari és el camerí, no?
Sí, és més que el camerí, és la cameta, és les cametes o entre bambalines, uh-huh, és just l'espai previ d'entrar,
sí,
que normalment sempre hi ha... amb un mirallet per fer canvis ràpids, però és, sí, sí, és just l'espai que no es veu, l'espai que es desconeix, no? Que està just a fer una passa d'entrar a l'escenari.
Que xulo.
I amb tants canvis de vestuari, de personatge, amb la veu que implica cada personatge, com ho feu? Heu d'assajar-ho moltes hores, molts dies? Com es aconsegueix això?
Home, sí, sí, són moltes hores i moltes hores. Són, bueno, això és mesos de feina, sí, sí.
I no us equivoqueu mai? No us heu equivocat mai?
Sí, però al final és la gràcia del teatre, no? Que et pots equivocar, però ho saps invertir perquè surti bé, no? I la gent no se n'adona.
I també fins i tot hi ha un parell de coreografies, que suposo que també han tingut la seva feina.
Sí, home, i tant. A la companyia tenim l'Anna Romaní, que és ballarina, uh-huh, i ens ha muntat les coreografies, i el Robert González, que ens ha ajudat també amb la part de cos, perquè hi ha bufetades, hi ha com parts més mudes, uh-huh, i amb això ho hem hagut d'assajar molt a nivell corporal, també.
A més, fan una cosa que poques vegades es veu, i és que hi ha algun personatge que el fan els dos. En funció de, sí, en funció de com va, no?
Sí, sí, exacte. Bueno, n'hi ha una, sobretot, que compartim, que és la, com una corista més jove, no? Que es pensa que es menjarà el món.
La Merche, no?
La Merche, sí, exacte. I després hi ha moments en què, bueno, jo crec que s'ha de venir a veure, però sí, sí, que quan un no hi pot arribar, hi arriba l'altre. Sí, sí.
Escolta, jo em vaig quedar amb ganes de sentir més La mar està fresquiviri.
Hombre, esta cançó...
És que tenen una cançó superdivertida.
Sí, sí, és molt divertida, sí, sí. Vam fer tota la part de so que l'ha fet el Damià Duran i el Pere Gual, que vam gravar totes les cançons, el que passa que passa una funció paral·lela a fora, clar, que no es veu, doncs és on sonen aquestes coses.
Justament t'has avançat en el següent tema que volia parlar amb tu.
Ai,
perquè si...
perdó.
No, sí, no, 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 perfecte, si ja em va bé, perquè així m'ho introdueixes. Perquè ja, a més de la complicació de canviar de vestuari, de canviar de personatge, de canviar de veu, hi ha la complicació de coordinar-se amb els que seria a l'off, no?
Sí,
amb tot el que
sí,
hi ha pregravat.
Sí. Sí, sí, és que realment és una peça que és molt coreogràfica en el sentit de que tot ha d'estar quadradíssim. Fins i tot la tècnica que tira funcions ha d'estar superquadrada amb nosaltres, i nosaltres hi ha moments en què hem de tenir més l'ull de fora que dintre per anar a tempo i entrar a temps. Sí, sí.
Bé, és tota una tècnica, el que dèiem, no? M'hi han recordat ara del Juanjo Puigcorbé amb el Trucades de mitjanit, recordes?
Sí,
aquella obra que era una autèntica animalada en el tema de quadrar el que estava gravat amb el que estava en directe. I m'ha vingut també al cap un llibre, en aquest cas, de Lluís Anton Baulenes, que es diu La felicitat, i que efectivament és coetani, d'alguna manera, a aquesta situació que esteu definint, no? Aquest paral·lel de començaments del segle XX, no? Finals del segle XIX, que evidentment des d'un punt de vista argumental, Laura, és una autèntica joia, no? Perquè d'allà sortien històries meravelloses.
Sí, sí. De fet, nosaltres ens hem documentat moltíssim i ha sigut una feina molt xula de fer per poder escriure l'obra, perquè de fet, totes les anècdotes que surten són o reals o de reals nostres o reals de l'època que hem anat trobant, i tots els personatges que surten també són... els secundaris no, perquè evidentment no trobes cap mena de referència en lloc de la gent que no es coneix, però de tothom de qui parlem, doncs són persones reals, no?, dels anys 20. I ha sigut una feina molt xula de fer, perquè també ens n'hem adonat que molts dels problemes o de les angoixes que tenim ara ja hi eren fa 100 anys, no? I que veus que moltes coses no han canviat gaire, clar, curiosament.
És una obra bàsicament divertida, però té també la seva part agradolça, perquè t'està interpel·lant contínuament, t'està explicant que no tenien prou amb el poc que guanyaven al teatre i que, per exemple, les noies es dedicaven a l'alterne.
Sí, sí, sí. Sí, això, clar, era una època molt miserable, no? Vull dir, ara, per sort... Bueno, jo crec que per sort no, perquè molta de la gent de la nostra professió som de... La majoria de la gent de la professió som de classe mitjana, no? Abans no era així. I abans realment era miserable, miserable. De fet, el que hem anat veient és que directament les que no se'n podien sortir acabaven treballant a la prostitució. Els homes també alguns, o si no, de traficants de drogues, no?
Clar. Quines històries, eh? Quines històries.
No, de tota manera, aviam, jo tinc clar que tota la gent que es dedica a treballar amb aquest tipus de teatre ho feu més aviat per amor a l'arte, perquè no cal ser molt llest per dividir el que costen les entrades, multiplicar el que costen les entrades per el número de gent que hi cap, descomptar la part del teatre o descomptar la part del que s'hagueu gastat amb tot el que és a l'atrets o als decorats, i ben poca cosa pot quedar. Vull dir que...
Sí, sí, efectivament.
Clar, realment...
Sí, de fet, nosaltres, ara deies, és agredolça, nosaltres quan ho escrivíem no teníem aquesta sensació, perquè ho tenim tan assimilat.
Clar.
És graciós, perquè la gent que no és de teatre o que no... La gent de teatre riu... S'ho passa més bé, de que els hi fa gràcia perquè ja ho tenim integrat. Però la gent que no diu, hòstia, que durillo.
Clar.
I nosaltres ja ho tenim com incorporat.
Laura, fins quan tenim temps de veure aquesta obra, doncs?
Doncs fins dia 26 de juny.
Dia 26 de juny. Ens hem de posar una mica les piles, però tenim un parell de samaretes encara per anar-la a veure.
Moltes felicitats per la gran feina que feu tot l'equip, eh?
Moltes gràcies.
Gràcies, Laura.
Ja els hi faré arribar.
Molt amable.
Gràcies.
Gràcies, bona tarda. Doncs els secundaris al Teatre Malda. És veritat que és una sala molt bonica i és veritat que les sales petites ens estan portant aquella cosa del teatre que passa a pocs centímetres de la teva cara, no? De pocs centímetres teu, no? Clar, això és molt bonic, no? Perquè és
molt maco. Pots sentir la respiració
d'una altra manera, clar, clar.
I crec que pels actors, sobretot ara que ja no hi ha mascaretes als teatres,
clar
tenia dos pams al públic i veure la cara que posen...
Això jo crec que per ells no ha de ser tan bo, en el sentit en el que es trenca la concentració, segurament, no?
Vols
o no? No ho sé, no tinc ni idea.
Jo crec que
això ens ho hauríem d'explicar, no tinc ni idea.
El teatre de prop té uns detalls, té un carisma que el de lluny no en té.
Segur. En fi, va, més coses. De què ens parles, Eduardo?
I anem a començar per un festival de cinema.
Ah?
La mostra Fire, que es celebra des d'aquest dijous fins al diumenge 19 de juny a l'Institut Francès de Barcelona, i imagina't, ja és l'edició número 27.
Déu-n'hi-do.
És a dir, que és
fa 27 anys.
Una mostra que ja té anys, sí.
Sí, senyor.
Bé, ara ja no es pot comptar això, eh?
És veritat, perquè hem estat dos sense.
Hi ha alguns festivals que s'han interromput i uns altres que han tornat, per això 27 anys no sempre estan quadriculats.
Clar, clar.
És la mostra de cinema LGTBI i és un festival que aborda la diversitat afectiva en el sentit més ampli a través d'una acurada selecció de cinema de qualitat, pel·lícules d'autor i sempre amb un enfocament educatiu. Amb aquesta edició es podran veure 20 curtmetratges, 22 llargmetratges i 9 documentals de 25 països diferents, en molts casos amb la presència de l'equip tècnic, que ja és com un element afegit. Les pel·lícules acostumen a tractar històries i testimonis de persones lliures, creadors que trenquen barreres i lluitadors pels drets humans que ajuden amb l'amor a construir un món més just i més lliure. I dir que també alguns d'aquests llargmetratges o alguns d'aquests curtmetratges es podran veure simultàniament a la plataforma Filmin. Si voleu consultar tota la programació, mostra Fire.
Molt bé. Està molt bé perquè estem en dies de festivals. Efectivament, quanta gent ha vingut a Barcelona pel tema del Primavera Sound?
Sí.
Impressionant. Impressionant del centre. Em deia una companya, una amiga que té un bar, em deia, tu no saps la quantitat de gent, perquè li vaig dir, però obres en diumenge? Diu, sí, perquè un cop s'aixeca la gent que ha anat al Primavera venen aquí a prendre reforços, no? Diu, i això es nota molt amb les pulseres, perquè hi ha molta gent, sap vostès, que la gent que té l'entrada no per un dia, sinó per diversos dies, van amb una pulsera, doncs es veu que...
Todo incluido.
Todo incluido, no. No, que va. Incluido el Primavera Sound, però quan surts del Primavera trobes ja l'estiu de la vida, no? I a l'estiu de la vida, doncs, has de posar-hi diners. Però vaja, que la gent encantada, després del primer cap de setmana, que encara queda el segon cap de setmana. Déu-n'hi-do.
I ara anem a parlar d'un altre festival que a mi m'agrada molt, que és molt xulo, perquè tu saps que una de les modes recents del teatre, no fa tants anys, és el microteatre.
Sí.
És a dir, aquestes peces de...
Estàs molt micro, tu.
Guardora, molt micro. Sí.
Està tot molt micro, eh? Sales petites, microteatre...
És que he descobert l'encant de les coses petites, aquelles pequenes coses.
Bueno, hi ha de tot, a les grans, a vegades
també. Home, ja saps que m'encanten els grans musicals, però això també té la seva gràcia.
Sí.
I és que des d'aquest divendres fins diumenge es celebra al Castell de Montjuïc la 8a edició del festival Píndoles, dedicat al teatre breu. I es podran veure en allà 18 espectacles de disciplines com el teatre de text, la dansa i el teatre d'objectes, que es representaran a 3 escenaris diferents del castell. D'aquestes, 14 són estrenes, 6 formen part del programa de suport a la creació del festival, perquè promou noves obres, 7 són obres inèdites seleccionades mitjançant una convocatòria oberta, i una és una peça sorgida del projecte educatiu dut a terme amb l'Institut Sant Telm de Sant Feliu. I també recuperen 3 obres que havien format part de la programació d'altres anys. Cada dia es podran veure 6 espectacles diferents, divendres i dissabte de 20 a 24 hores, i diumenge de 18 a 22, i el preu de l'entrada és de 12 euros.
Doncs no estic segur, però em sembla que sí. Tenim la persona ideal per parlar al respecte, que és la Maria Soler, la responsable de comunicació d'aquestes Píndoles. Maria, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ho heu explicat molt bé, això.
No, és que l'Eduardo, quan es posa. Escolta'm, però clar, com és que una campanya de comunicació, s'ha fet 18 campanyes de comunicació, una per píndola, pràcticament, no?
No, veig que teniu els apunts tot perfecte, o sigui, genial.
Molt bé. Explica'ns una mica de tota manera. Ha de ser tot un esforç, eh? Ajuntar 18 històries diferents amb la complexitat. I jo sóc un gran fan també del microteatre, perquè, clar, han de fer en poc temps allò que es podria desenvolupar molt més, no? Clar, sempre és molt més complicat, no? De quina manera es selecciona els integrants d'aquest festival, Maria?
Nosaltres el que fem cada any és una convocatòria oberta en la que es pot presentar qualsevol persona, ja que a més la convocatòria és anònima i per tant té el valor afegit de que hi ha aquest punt d'igualtat d'oportunitats, és a dir, el nostre jurat quan llegeix tots els textos que rebem i els projectes no és conscient de l'equip que ho desenvoluparà després. Mm-hmm. I llavors a partir del text els que són seleccionats, en aquest cas aquest any són 7 estrenes i les 6 obres de suport a la creació són les que es podran veure després al festival. Llavors tenen un període, això, les companyies, uns 2-3 mesos per passar el text a l'escena i poder-lo estrenar aquí al Castell de Montjuïc.
I com funciona? És a dir, jo me'n vaig a una nit al Castell de Montjuïc i a partir d'aquí què passa?
Doncs mira, amb una sola entrada, és a dir, amb la compra d'una entrada de 12 euros i amb descomptes doncs et surt per 10, el que tu veus cada un dels dies són 6 obres que estan situades en diferents espais del castell i llavors cada persona de manera lliure pot escollir què veure en cada moment, ja que les obres es van fent de manera simultània i llavors cadascú pot triar doncs, les obres segons el seu propi gust, o si ho vols veure tot, doncs també et dona temps de poder fer tot el circuit.
Que xulo.
I a diferència del Primavera Sound, també teniu algun lloc allà per menjar i per veure i en tot
tenir...
això?
Disculpa, Maria. Tenen. Una altra cosa és que van una mica més lents, ja. No del que toquen. No sé la segona nit què tal. La primera sí que va ser una mica... Digues, perdona, Maria.
No, sí, tant. Hi ha una zona de restauració per poder prendre una cerveseta, per poder sopar també, i així entre píndola i píndola doncs feu una estoneta de pausa.
Has parlat abans de que no sabeu, que és una cosa que a mi m'ha sorprès bastant, qui hi ha darrere d'aquella obra que seleccioneu.
Sí.
Us heu trobat amb casos de dir, ostres, que fort, hem seleccionat aquest sense saber què era aquest o aquesta, i al contrari, que heu dit, ostres, ens hem deixat aquest perquè no sabíem què era ell o ella?
Sí, clar, és la gràcia, no? Sempre ens emportem sorpreses. Textos que poden captivar el jurat, de cop és una persona que segurament no està dintre el circuit i que de cop descobreixes una perleta, no? I també altres vegades que potser una persona que és més reconeguda i que semblaria que hauria d'entrar, doncs queda a les portes. Llavors aquesta és una mica la gràcia. També, clar, ens fa gràcia quan veiem que hi ha algun repetidor, algú que ja ha estat algun altre any i que torna a entrar. Uh-huh. I sí, és interessant per això. Jo crec que la gent que ve al festival també ve una mica amb l'objectiu de descobrir, no?, i deixar-se sorprendre per persones que potser d'entrada quan llegeixes els seus noms no els tens molt presents dintre el sector, però que després, doncs, quan fas una mica de recerca veus que també hi són.
Ens pots recomanar alguna de les obres amb una petita sinopsi del que es farà al Píndoles?
Això és difícil, eh?
Sí, ja ho sé, sempre esteu...
A veure, n'hi ha moltes, però sí, esclar, és que tenim des de propostes de dansa una mica més atrevides, com per exemple Reviu, que és una proposta de dansa urbana que a més ha rebut suport a la creació i que estava bastant enfocada a qüestionar una mica aquesta mena d'addicció que tenim tots a les xarxes socials i al mòbil. Mm. Llavors també, clar, la peça aquesta que hem apostat, que és del batxillerat escènic de Sant Feliu, sí, que ha estat un projecte que hem estat fent durant tot l'any i que realment estem molt contentes perquè es nota que si es dona com l'espai, doncs persones d'entre 17 i 18 anys poden fer propostes del tot professionals. Han estat acompanyades per una dramaturga, que és la Sílvia Navarro, i també és xulo veure com gent tan joveneta fa coses tan xules, sí.
El que un té clar és que aquest festival també serveix com a gran palanca, m'imagino, no?, per altres persones, per altres iniciatives, per nanos que comencen ara però que poden arribar molt lluny dins del món del teatre, no?
Sí, és que aquesta és una de les idees que teníem nosaltres amb el festival i que, de fet, cada any ens n'anem adonant més que del valor que té. Justament ara nosaltres, amb les obres que s'estrenen, fem després tenim un catàleg i les obres que s'estrenen a Barcelona després es poden veure al llarg de l'any a diferents poblacions de Catalunya i de les Balears.
Yeah.
I la línia que tenim ara justament és ens estem entrant als instituts i els hi fem circuits a dintre del centre educatiu. I estem veient molt bona resposta del públic jove, justament perquè veuen actors i actrius que no estan tan lluny de la seva edat.
Clar.
Justament.
Escolta'm, doncs ens anirem al Castell de Montjuïc a gaudir de nits de teatre, de molt teatre i teatre molt variat, d'altra banda.
Genial.
Maria,
sereu molt benvingudes.
Moltíssimes gràcies. Gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Adéu, bona tarda. 11 minuts i arribem a les 5 en punt de la tarda. Per cert, una cosa, saben que avui és dimarts, encara que tinguem aquest regust de dilluns, estaran amb nosaltres les tietes, com cada setmana. Avui ve un mite.
Qui?
Un mite. mite, una dona a la que admirem profundament, que ha marcat un punt molt important dins el món del periodisme a Catalunya, per ser una de les primeres dones dedicades al periodisme esportiu a casa nostra. Avui tindrem la Imma Pedemonte aquí al programa.
Ah, mira la Imma.
Que li deixa arribar fa un moment, m'ha fet com molta il·lusió. Fantàstic. Sí, ja la tenim amb nosaltres. D'aquí una estona la saludarem. Escolta'm, què més fem, Eduardo?
Quins més festivals hi ha? Perquè continuem amb festivals. I és que avui, justament, s'inicia la Filmoteca de Catalunya només part de la programació estiuenca de la Mostra Internacional de Cinema de Dones, amb una edició que també és la trentena, imagina't, aquestes també porten anys,
ja
i que durarà fins al 15 de juny. Presenta una selecció de 12 pel·lícules recents dirigides per dones que obren la mirada a imatges de resistència, i hi haurà un homenatge a la realitzadora portuguesa Manuela Serra, que passarà per Barcelona. Paral·lelament, fixa't que bonic, fins al 14 de juliol la mostra es trasllada a places de la ciutat.
Que xulo.
És a dir, faran cinema a l'aire lliure, a la plaça de Sant Pere, a la de Salvador Seguí o al pati del districte de Nou Barris. Igualment, del 10 al 19 de juny també es podran veure algunes d'aquestes pel·lícules a la plataforma Filmin, i hi haurà activitats paral·leles com xerrades o jornades especials al Centre d'Arts Santa Mònica.
Com li agraden les xerrades i les jornades especials a l'Eduard, no?
Oi, sí, molt.
Vinga, que escolta'm, que fa molts dies que em vols parlar del CosmoCaixa.
Uah.
Jo crec que avui és el dia... Estem davant, segurament, d'una cosa que pots fer-la aquest cap de setmana com pots fer-la l'altra, com l'altra.
Sí.
Però és una visita obligada, eh?
I que té moltes més coses de les que sembla el CosmoCaixa. És una de les millors opcions en família, i per això no és estrany que els caps de setmana i els períodes de vacances, que ja estan a punt els nens, d'aquí poc menys d'un mes estaran de vacances, s'omple de gent àvida de coneixement. I és que un dels seus principals avantatges és que pretén demostrar que la ciència és divertida.
Clar.
Per això moltes de les seves propostes no només són didàctiques, sinó que també intenten que siguin entretingudes i interactives. Anem per parts. A la darrera planta trobarem la Sala Univers, que està dividida en tres àrees distingibles pels colors. La primera i la més completa és Evolució, la verda, que intenta explicar com la matèria, com és la matèria, i on un crani de triceratops, tu agafes el mòbil i escaneges el codi QR i llavors el veuràs en moviment.
Uf!
Després hi ha una altra zona, que és Fronteres, que és la blava, que se centra en els reptes científics del segle XXI, i podrem viure diverses experiències com tocar el piano en un teclat pintat o jugar amb les formes en ferro fluid. Però deixem-nos d'històries.
A veure.
La favorita dels nens és Cosmos, vermella, perquè té multitud de jocs, com el Gran Rebot, que són tres pilotetes que pugen per un tubo, el Pou Gravitatori, que és una lona per tastar la gravetat, el popular Bloc de Gel, o una experiència única al món sobre física quàntica. Però he dit tres, però n'hi ha, jo que sé, 30, 40,
no? Clar.
Moltíssims.
Clar.
Després tenim el Bosc Inundat, que és una impressionant regressió de la selva amazònica. Allà trobarem tot tipus d'animals, com la terrible maconda, la verinosa taràntula o les diminutes formigues, i en un estany gegant ratlles el peix gat, el pirarucú, la piraputanga o les tortugues.
Què et passa a la boca?
No vegis a mi el que
dius coses molt rares, Eduardo.
Però de tot, hi ha una cosa que és la més sorprenent, que és la capibara.
La capibara.
Saps el que és la capibara?
No.
Doncs és una mena de hàmster enorme, que és el rosegador més gran del món. I per aquest bosc inundat també...
He quedat malament per no saber què és la capibara. Com es diu?
La capibara.
Sí, mira el paper.
No has quedat malament.
Núria, tu saps el que és la capibara o no?
Tinc ni idea. No,
em quedo tranquil, perquè ara em sentiu una mica...
No has quedat malament, perquè jo abans d'anar al...
Tampoc ho sabies.
Tampoc ho sabia.
Opa, jo no sabia això.
I per allà, pel bosc inundat, sobrevolen algunes aus, i plou cada 10 minuts...
Ah, mira.
Unes gotetes, pim, 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 per garantir mantenir la humitat d'aquest ecosistema.
O sigui, més que plou...
Sí,
jo... Una mica, quatre gotes.
Un xirimiri.
No, un xirimiri.
Xirimiri.
Com m'agrada la paraula... Ara que venen les tietes, que sempre venen de paraules boniques,
sí, no?
Xirimiri és una paraula molt bonica.
Més cosetes que veure al CosmoCaixa. Per exemple, tenim el Planetari, que ofereix pel·lícules curtes a la seva cúpula, com per exemple El cel d'avui, que és una pel·lícula sobre com seria el cel nocturn de Barcelona si no hi hagués contaminació lumínica.
Clar.
Després una altra, que és Caçadors de planetes,
sí,
que és una història animada en la que dos personatges que són Celeste i Moon van a la recerca de planetes i estrelles. I finalment, Postals d'altres mons. És molt interessant aquest, jo és el que vaig veure, que és un viatge per recórrer els planetes, estels i llunes del sistema solar mitjançant les imatges que han enviat durant anys satèl·lits i estacions espacials.
Que xulo, eh?
Imagina't que fins i tot hi ha planos des de dins dels anells de Saturn. Que és al·lucinant, eh? Una altra novetat ideal pels nens és Micrarium. És una experiència de 90 minuts on utilitzem diversos tipus de microscopis per veure organismes unicel·lulars, bacteris, larves, papallones, plomes, un escorpí, o el nostre propi cos. A més, els nens es queden bastant flipant. Atenció, regal ideal.
El microscopi.
Un microscopi que és portàtil, que seria com un tubo d'uns 20 centímetres,
sí.
Vale? I amb aquest pots anar enfocant qualsevol cosa que te l'amplia. La connectes a una tablet, per exemple,
sí.
I te l'amplia, xulíssim.
Que modern.
I per últim, destacar que ara estan fent una exposició temporal dedicada al Sol, on també, com és habitual al Cosmocaixa, hi han moltes activitats interactives, com girar uns panells per aconseguir dirigir la llum i concentrar la major energia, una tauleta que transforma un cercle blanc en un sol incandescent o una pantalla per predir tempestes solars.